Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'aquesta petició ecologista de peatge urbà de 4 euros per circular per Barcelona. El plantejament es plantejaria, millor dit, una taxa anticontaminació doncs que aprofitaria la infraestructura de la zona de baixes emissions. El fet d'un peatge urbà, parlem de peatge, parlem de taxa, el que vulgueu, doncs no és una idea nova, no és una idea que vingui aquí, i a més tampoc és una idea que sigui nova i que no s'apliqui a altres ciutats per accedir al centre de la ciutat, no? Parlem del tema amb el president de la Plataforma del Transport Públic per la Promoció del Transport Públic, l'Adrià Ramírez. Adrià, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
És per atendre'ns, Adrià. Bé, explica'ns en què consisteix, què consistiria aquest peatge. No sé si la paraula seria peatge o taxa, com seria?
Nosaltres hem utilitzat la paraula peatge perquè ens semblava que era la que podia ser més adequada per aquesta campanya. Es parla per exemple, a Londres es parla de la congestion charge, que és una taxa, d'acord? I no, en aquest cas no es parla per la contaminació, sinó per la pròpia congestió, per poder controlar l'embús de trànsit. Mm. La proposta que nosaltres fem seria pagar 4 euros diaris per poder circular per dins de Barcelona. Això inclou la gent que entra a Barcelona, però també la gent que de dins de Barcelona que en surt en cotxe i la gent que es mou dins del que és Barcelona o la zona de baixes emissions. Mm. O sigui, que contràriament al que s'ha dit alguns mitjans en el moment, la proposta també afecta de forma molt clara a la pròpia gent de Barcelona.
És a dir, si independentment del teu empadronament o aquesta seria qüestió pel vehicle que es mogués per dins de Barcelona.
Exacte. El que sí que dependria és el nombre d'ocupants que hi hagués a dintre del vehicle. És a dir, si viatges amb més d'una persona dintre del vehicle, estaries exempt. No hauries de pagar aquesta taxa.
Si hi havia vehicles de mitjana ocupació, 3 persones o més, i a més també hi havia unes excepcions en aquesta proposta, com gent d'ingressos baixos que necessités el cotxe per entrar a Barcelona, gent amb necessitats especials, aquestes serien també excepcions.
Exacte. Primera, 10 excepcions a l'any, per tant, si algú necessita baixar 10 cops a l'any per portar, per anar a l'hospital, doncs estaria exempt. Si algú necessita portar algun acompanyant una persona gran de forma regular, ja hi ha 2 persones dins del cotxe, estaria exempt. Si algú té una renda baixa, hi ha una sèrie d'indicadors per mesurar-ho, i demostra que aquell vehicle necessita per poder treballar, també estaria exempt. És a dir, que sí que tots els factors d'ús esporàdic o de desafectació per renda justificable doncs en quedarien fora. Evidentment, taxistes i autobusos també en quedarien exempts.
Això s'aplicaria, en principi la proposta suggereix que l'aplicació sigui a la zona de baixes emissions, el que és la zona de baixes emissions de Barcelona.
Sí, correcte, perquè ja hi ha una infraestructura i ja hi ha un coneixement també de que aquesta zona té una sèrie de restriccions. Per tant, creiem que el més a nivell de factibilitat de la proposta, el més fàcil és aprofitar la infraestructura que ja existeix i evolucionar-la cap aquí.
Clar, podria ser una bona idea, no? Però d'això en calen moltes altres coses, com per exemple una millora del transport públic, sobretot econòmicament parlant.
Sí, i de fet, aquesta és la proposta també. A la recaptació del peatge ens permetria, nosaltres hem calculat, amb aquests 4 euros diaris per vehicle d'un sol ocupant, podríem recaptar uns 370 milions d'euros a l'any. La proposta que fem és un 10% dedicat a la salut, perquè els propis vehicles cotxes que seguissin entrant afecten a la salut, i per tant, així ens dediquem una part a pressupost de salut, però un 90% dedicat a la millora del transport públic i de l'infraestructura ciclista. I, a més, dedicat específicament a la millora del transport públic i l'infraestructura ciclista fora de la ciutat de Barcelona, perquè és precisament on detectem que hi ha una manca de transport públic o un transport públic que no està donant els nivells de servei que realment hauria de donar.
Clar, jo pensem, per exemple, que anar en autobús fins a la Costa Brava són 20 euros. Vull dir, és un preu car.
Exacte. De fet, l'anàlisi que fem com a associació del preu del transport públic de Catalunya és que el que és l'actual zona 1, que va des de Tiana fins a Castelldefels i fins a Sant Cugat ara, el transport públic té un preu raonable per el volum principal de la població. Podem viatjar amb 1 euro, si compres una T casual, amb un euro amb 15, pots viatjar des de Tiana fins a Castelldefels. En canvi, això no és així a la que com més ens allunyem de Barcelona. Els preus fins a la zona 6 que això és Vic, això és Massanet, això és Manresa, això és Sant Vicent de Calders, són preus de 4 o 5 euros si fa 10 viatges, i preus més alts. Encara són acceptables. Però la que surts d'aquí, els preus són altíssims. Els preus per poder anar a la Costa Brava són de 20 euros, el preu per poder anar a la Seu d'Urgell són de preus similars, el preu per poder anar a Tortosa són preus altíssims. Llavors, és aquí, precisament, i a més no és un volum molt gran, per tant no suposaria un cost molt gran per les arques públiques, on precisament és un dels punts claus que nosaltres diem que aquest viatge ha de servir perquè tothom tingui una tarifa integrada, que pugui tenir abonaments com els que té el sistema de tarifa integrat de Barcelona, que agafa més o menys de província, i a més a més amb un descompte molt més important que el que estan tenint ara tots aquests tipus de trajectes amb autobús i amb tren. És un dels pilars claus al preu. Els altres pilars, que si vols ara te'ls explico, és sí, la millora de l'oferta.
Sí, endavant, sí, perquè jo tenia una pregunta preparada, però com seria aquesta millora de l'oferta, per exemple? Perquè seria una de les qüestions capdals abans de posar en marxa això, no?
Sí, exacte. De fet, nosaltres plantegem que tots aquests canvis de millora han d'estar en marxa el dia 1 en el qual entra en vigor el peatge. No es pot plantejar això com una millora a posterior. Tenint en compte que hi ha unes previsions d'ingressos, doncs amb aquestes previsions d'ingressos s'ha de ja comprometre aquesta despesa i fer aquesta millora del servei i reducció de preu en aquests àmbits que comentava. La reducció de preu l'he comentat, aniria també acompanyada d'un... Nosaltres proposem un abonament anual, també, de qui es vulgui mort d'un any en transport públic, molt reduït. I la part de la millora de l'oferta l'estructurem a nivell de transport públic amb tres xarxes. En primer lloc, millora la xarxa diurna. Xarxa diurna d'autobusos. Si parlem d'autobusos en aquest cas, perquè si bé els trens són l'element troncal, les millores de trens són a mig llarg termini, els millors autobusos poden estar a punt el dia 1 que posem el peatge. Hi ha una xarxa d'autobusos que actualment connecta la majoria de capitals de comarca catalanes, però creiem que cal revisar totes aquestes connexions i assegurar que per totes elles hi hagi la possibilitat d'arribar a Barcelona abans de les 7 del matí, que seria quan començaria el peatge, la possibilitat de tornar a Barcelona més tard de les 8 de vespre, que seria quan s'acabaria el peatge. Una freqüència adequada a les necessitats. No puc ara dir totes, però freqüències entre mitja hora, una hora i dues hores, depenent doncs, de la distància, del tamany de la ciutat de la qual estiguem parlant. I evidentment, un temps de viatge competitiu, que no sigui, sigui igual o poc més elevat que, o menor, o poc més elevat que anar amb vehicle privat. Això hauria d'aplicar-se a fer una anàlisi a totes les ciutats catalanes, que siguin o bé capital de comarca, o bé més de 30.000 habitants, i reforçar i marcar els criteris de distància a Barcelona, població que tinguin, donar un servei igual en algunes ciutats catalanes, en algunes no, però ha de ser per tots. Segon lloc,
sí,
xarxa per sortir de Barcelona, xarxa per poder, sobretot aquella gent que viu dintre la zona de baixes emissions i treballa normalment en polígons industrials de fora de la zona de baixes emissions. Als polígons industrials no hi ha un bon servei actualment. Per tant, un programa específic de busos lligats amb les empreses, cofinançats amb les empreses, amb la informació de qui viatja, en quin moment viatja, molt quirúrgic, per poder donar un bon servei a polígons. I per últim, tercera xarxa, la xarxa nocturna. Un dels motius pels quals molta gent utilitzem, i ho dic en primera persona, perquè també la societat de la Revolució Transport Públic, també la gent que hi som, utilitzem el cotxe quan no tenim cap altra alternativa, però volem tenir alternatives. Un dels motius pels quals utilitzem és que és l'efecte ventafocs. Si tu vols deixar amb transport públic a Barcelona i vius més enllà de l'actual zona 4, doncs de la Garriga, de Mataró, etc., a les 10-11 se t'acaba les opcions. I per tant, si vols fer un pla més enllà de les 10-11, has de buscar alguna altra forma de tornar, no pots tornar. Només hi ha autobusos que arriben a això, creia, doncs, per exemple, fins a la Garriga. Doncs hi ha d'haver-hi una possibilitat de poder tornar de forma còmoda i durant a qualsevol hora, doncs sigui a les 11, a les 12, a la 1, a les 2, a les 3. Un altre cop més, doncs depèn de cada un dels casos, però que com a mínim allà on hi ha línies de tren hi hagués una, dues, tres, quatre possibilitats de tornar durant la nit, de forma relativament contínua, sigui un bus cada dues hores, cada tres hores, per exemple, doncs és un altre dels elements.
Clar, suposo que sou conscients que aquesta mesura són molt antipopulars, habitualment. No, el que s'ha explicat de la millora de xarxa del transport públic, això no és antipopular, tot més aviat, tot el contrari, però sí lo del peatge i tot això acostumen a ser mesures que no són gaire populars.
Exacte, tampoc va ser gens popular la mesura, les mesures del tabac, tampoc en el seu moment havien sigut populars les mesures del cinturó de seguretat o del casc. Són mesures que, malauradament, a tots ens costa fer un canvi d'hàbits, i sobretot quan el canvi d'hàbits suposa d'entrada haver-te de replantejar i potser renunciar a alguns aspectes. Hi ha dos temes aquí. En primer lloc, demanem valentia per aplicar-ho, En segon lloc, demanem que s'entengui molt clarament, i això és una cosa que hem intentat explicar molt, molt en aquesta campanya, que els dos canvis van lligats. El primer dia que hi hagi el viatge, hi ha d'haver-hi un reforç de transport públic i d'infraestructura ciclista, i és gràcies als diners que recaptarem aquest viatge que podem plantejar-nos aquesta millora radical de transport públic i infraestructura ciclista a curt termini. Llavors, són dos elements que lliguem totalment, perquè estem parlant de 370 milions d'euros l'any, és un import gens menor.
Doncs, Adrià Ramírez, president de la Plataforma de la Promoció del Transport Públic, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu.